És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 338, l'episodi 11è d'aquesta 11a temporada.
No, no pot ser l'11è. Jo ja el vaig fer l'11è.
No, és l'11.
No el vaig fer jo, l'11.
No, el desè.
Jo vaig fer, no vaig fer l'11 la setmana passada.
No, la setmana passada estàvem tots, Marc. Era... era... Bueno, ja has vist com està Telegram.
No.
Està aplaudint con las orejas.
Aquí en el senyor
Miquel Àngel. Bueno, avui, després de moltes setmanes, tornem. Tenim la sort de que ens acompanyi l'amiga i col·laboradora, la Berta Davant. Berta.
Hola.
Doncs tornem a tenir programa clàssic de notícies amb la Berta, on en una primera part parlarem de que la Unió Europea es planteja eliminar l'anonimat de la regulació de les criptomonedes al seu territori. Déu-n'hi-do.
I seguim... Bona sort amb això, eh?
No, bueno, és pretén. A veure què passa.
Pretén, eh? Vale.
I seguim amb criptomonedes. A partir del 18 de desembre es podran negociar i vendre contractes de futurs de bitcoins a la borsa dels Estats Units.
I de gatets.
I de gatets. A la segona part tornarem a donar-li el protagonisme que es mereix al Magma, perquè té el seu club de fans totalment...
no és veritat, això, que tingui un club de fans.
Home, i tant que sí.
La seva nòvia està gelosa.
I no està, mira que no està la seva nòvia a Telegram, però tenim el Rafael Jesús, la Colla Farigola... Oi, que bé que ha anat a l'últim programa, que ja feia hora. Molts dies que no, que no sé què. Bueno,
després d'aquest doncs... inici de programa de temporada tan dolent, ara que no sé
sí,
què.
Sí, tot sí. Condicionat i per fi un com era, una pilota d'oxigen. O sigui, tots allà, exagerat.
O sigui que estan molt avorrits de vosaltres i volen gent nova, no?
Exacte. Des d'11 temporades i ja sí. Estan
cansats. Ja, massa.
Doncs amb en Magma tindrem un recull de notícies d'Apple que, entre d'altres coses, parlarem de l'incomprensible error de seguretat del Rootgate.
Hòstia.
Que és molt heavy.
Rootgate,
que té conseqüències i que encara no està resolt.
Tranquils, tranquils.
No està resolt?
No està ben resolt. Doncs bé, fem Mossega la Poma, control tècnic, membre de la tertúlia, Miquel Àngel Cabrera.
Hola, bones.
L'homenatgeat. Col·laboradors, Dani Amo, Carles Canyo, Raimon Lapuente, i avui sí, Berta Davant.
Hola.
Codirecció, postproducció, Marc Alier.
Hola.
I producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa on, a part de que treballa en Javi Moreno, que després en parlarem...
Ciberado. El gran Ciberado.
Ídolo.
El podcaster que ha superat el nivell de superguerrer.
Sí, sí, super, estan en el Hall of Fame. Té un capítol que és Hall of Fame.
Sí. Jo crec que seria per un Ondas.
Sí, que és Javi Moreno...
Un Ondas o un Yamaha o alguna cosa.
És advocate, és... Com diu?
Evangelist. Que és com un professor però que cobra més.
Que cobra més, exacte. Doncs a capsid.cat, que és l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us expliqui una història.
Vale, explico una història.
Dimarts passat vam fer un capítol del podcast, dimecres, de fet és la matinada de dimarts, no, dimecres era, o sigui, la matinada de dimarts, crec que hi ha un senyor que és de Lleida però que viu fa molts anys a Carolina del Nord, que va agafar el seu vehicle per anar a treballar, que és quan s'escolta, sí. Vale? A 15-50.000 graus sota zero, que fa Carolina del Nord, vale? Mentre anava traient el
allà
gel.
Allà els fot calor a l'estiu i fred a l'hivern.
Molta calor.
És com a Lleida. És com a Lleida. No,
però més gran. Sí. Ara a Lleida 2. Bueno, doncs aquest senyor anava, no sé com s'ho feia, anava escoltant el programa i anava dient, això no... Armes, les automàtiques, les semiautomàtiques, Marc, no sé què. El Red Hat IBM...
Les armes automàtiques no es poden vendre a Estats Units, però les semis sí. Tot i que jo, a Sant Petersburg...
No és Estats Units.
No, ja ho sé, no. Els hi cau una encara. Mica lluny. A Sant Petersburg hi havia una... Encara, tot arriba.
Això, Berta, t'ha quedat molt bé.
En Trump i en Putin faran una joint venture i aquí serà... En el Corte Inglés de Sant Petersburg, perquè tenen un Corte Inglés allà, el Corte Inglés, sí, tal. Doncs, però era més o menys el mateix, però venen Kalashnikovs.
Ah, el Corte
Inglés. Sí, allà, un operador amb el Kalashnikov.
Però sí que va fer una reflexió al Sinerbov, que és aquest oient, que té raó, perquè de fet jo vaig recordar Bowling for Columbine,
sí, Bowling for...
que en aquell reportatge hi ha
el...
un...
el documental que va guanyar un Òscar del Michael Moore.
Exacte. Doncs en aquell, aquell reportatge, o aquell documental, hi havia unes dades de la possessió d'armes als Estats Units versus Canadà. I no hi ha diferència. Hi ha tanta gent que té armes als Estats Units com a Canadà.
Discrepo. No? Un momentet, a veure. El nivell de possessió d'armes és més o menys el mateix percentatge de població que tenen
en relació a la població,
però també
més a la part rural, menys a les ciutats.
El que passa que en allà sobretot hi ha armes per matar ossos, perquè el problema que tenen a Canadà és que hi ha menys densitat de població,
però no maten ossos.
No maten ossos, però has de tenir l'arma per si ve un osso.
Jo crec que tot arrenca de la mateixa cultura, sí. Però l'ús que es fa d'armes de violència no té res a veure, com tu que et vas emprenyar l'altra setmana, i amb tota la raó, i és que als Estats Units la cultura no és només de posseir l'arma, sinó d'utilitzar-la en defensa pròpia quan et surt de les pilotes, i sí, això no pot ser.
Es posen molt tontos, no ho entens.
Cosa que tu estiguis per allà del Quebec, enmig d'un bosc en allà, i que tinguis una escopeta a casa, que dius, escolta, és que em ve una manada de llops, em ve un Godzilla, em ve el Yeti, jo què sé, vale? I que digues, necessito tenir una arma. Si tu estàs al centre de Los Angeles, l'arma no la tens per defensar-te de les bèsties salvatges, sinó que és per un altre tema.
És la mentalitat. La mentalitat comença de, bueno, i si m'entra algú a casa amb una arma? O sigui, com que ja assumeixen que la gent tindrà armes, assumeixen que la necessiten per protegir-se.
Però també és veritat que el percentatge, de possessió d'armes és el mateix a Canadà, hi ha una cultura diferent. I evidentment no es venen les automàtiques.
Perdona, hi ha una legislació, perquè als Estats Units tu pots utilitzar una arma en defensa pròpia. Sempre i quan guardis, i aquest guardar és ho poso molt entre cometes, la proporcionalitat de l'acció. És a dir, si el que t'entra a robar o t'entra a casa du una arma i tu treus la teva arma, es considera defensa pròpia.
El problema és que és una miqueta estat per estat.
Sí,
o sigui,
sí,
per
sí,
exemple, exacte. El que va passar a Florida, que un home anava pel carrer amb el seu cotxe, estava dins del cotxe i era un home gran, i va veure un nen de 18 anys amb una caputxa per sobre, caminant pel carrer, i es va sentir amenaçat per aquest nen i el va matar. I va haver-hi riots i coses aquestes, però un jutjat no el va trobar culpable. Perquè hi ha una cosa a Florida que es diu Stand Your Ground. Si tu et sents amenaçat, pots matar qui et doni la puta gana.
És brutal.
I això, a veure, no és normal, perquè el tio va trucar a la policia i els va dir, aquest nen no m'agrada. I la policia li va dir, no surtis del cotxe. El tio va sortir del cotxe i va enfrontar-se amb el nen.
Però no li va fer res.
El nen volia fotre el camp. Era un nen, imagina't si tu tens 8 anys anant pel carrer, que tornes al súper, un tio et comença a cridar, que a més el tio pesava allò floridament gran.
Sí, fa
i què por. Fas? Fa por. Et defenses.
La legislació és diferent aquí, i la jurisprudència sobre aquest tipus d'accions. I és veritat que depèn de cada estat i de la legislació.
Viuen amb por. Viuen amb una por de tot.
Sí. I per això aquesta justificació constant a la possessió d'armes. Molt bé, i a més tenim una font que ha viscut molts anys als Estats Units. Molt bé, la segona era que Red Hat i IBM. Red Hat és cert, no pertany a IBM, però
des de l'any 99 IBM va comprar un percentatge molt elevat de les accions.
Minoritari, però gran. De fet, va comprar Compaq, IBM i diverses empreses més d'aquestes, que ara algunes ja no en sonen però que eren famoses a l'època, van comprar el mateix percentatge d'accions de Red Hat.
I el que sí que es va fer és que entre Red Hat i IBM hi ha una strategic alliance o una joint venture que dura fins ara. Si ara entres a la web de Red Hat /IBM hi ha una aliança estratègica entre IBM i Red Hat, i que va ser la forma, diguéssim, de IBM de jubilar l'OS2, però bueno,
ja.
Que sí que no és de aquí fer de rates, no és de, però a veure, però si fa no fa, van molt de la maneta.
Bueno, és que aquell semblava un
semblava
un orco al mig de la neu.
I a més, IBM té el seu sistema operatiu Unix, que ja fa molts anys que el té, que és l'AIX, que ve des dels anys 80, i evidentment IBM ha de continuar mantenint compatibilitat amb les instal·lacions d'AIX i tal.
Vale. Va por ti, Sinerbov.
Perdó,
No le volveremos a ese.
Doncs, sí, sí, que ho tornarem a fer, sí.
Sí, home, tant, cada dia, i avui mateix.
Avui ja ens renyarà perquè hem dit alguna cosa que no toca.
Molt bé, doncs anem al tema que havíem dit que encetaria amb aquesta primera part, que és el tema de les...
Jo vull, no, abans d'això, jo crec que és molt passa? Més important. Berta, ens expliques el dels ciber, els criptogatets?
Ai, els criptogatets, va,
Explica-ho tu, perquè m'ho ha explicat un alumne avui a classe i dic, mira, no, això necessito algú que m'ho expliqui.
No, és molt bèstia. Han fet una pàgina web i l'han posat per sobre del blockchain d'Ethereum, pel que he entès de la pàgina, m'ho he mirat avui al matí, i pots crear el teu propi gatet i doncs tenim l'algoritme, que és el que aquí s'explica, fa un algoritme que cada gatet que crees és teu. Val. O sigui, no es pot tornar a fer igual. I llavors tu, si en tens dos, els pots fer que tinguin fills i tindràs un tercer gratis, vale, que en teoria no l'has pagat, i és com mining, però amb gatets. Vale?
Mining de gatets.
Sí, i cada un dels gatets... Però
aquests gatets són fotos, fan coses...
No, és com si fos un perfil. O sigui, tu vas a la pàgina, vas a un gatet, i veus la foto del gatet, i veus els colors, i veus quan el van crear, i té tot d'estadístiques, i veus el preu.
I creix i fa caca com un tamagotxi?
No crec.
Té ni funcionalitats de tamagotxi.
No,
és
col·leccionar. És col·leccionar gatets.
Tens un gatet virtual.
Sí, vale. Però valen pasta.
Valen pasta.
Sí, valen Ethereums.
Valen Ethereums.
Però perquè un gatet sigui més molon que el gatet del costat, igual és pel color...
N'hi ha un ràndom, hi ha supergatets.
Ah. I aquests van
una miqueta ràndom.
Com els aristogatos.
Sí, perquè són bancars.
Vale. I aquests gatets, o sigui, què tenen?
I si tu tens dos gatets, comprant el primer, comprant el segon, fent que crin, i et surt un gatet ràndom, lo flipes vari o no?
Sí,
suposo. I la gent està... comprant i venent aquests gatets.
Va començar que van donar molta gent beta, que eren aquests tenien el CryptoKitties gratis. I ara, fins al novembre del 2018, la gent que treballa pels CryptoKitties trauran gatets, els aniran traient. I a partir del novembre del 2018 ja no hi haurà nou CryptoKitties. Només podran fer-se a través d'altres.
Reproducció de kitties.
Reproducció. Llavors, ara, quan els treuen, agafen la meitat dels últims 5 del que s'han vengut i multipliquen el preu per 50. Cada nou que fan.
Ah, bé.
O sigui, que ja estan inflant els preus.
Vale.
Ja.
I això ara em vull comprar un gatet? Quan em costarà un gatet?
Hosti, jo, un amic meu de la meva feina ha trobat un que costava pues, com 11 Ethereums i un que en costava 0,5.
I un Ether, quan està un Ether?
Crec que 300 o 400 dòlars.
O sigui, algú està comprant-se un gatet, un criptogatet per més de 3.000 dòlars.
L'havien posat a la venda.
L'havien posat a la venda.
A veure...
Sí, no dir, bueno,
si estàs fora dels Estats Units, que la majoria estem, no pots, tens que posar Ethers completament, no pots anar a través de Coinbase perquè no ho tenen agafat.
Coinbase, ho explica si de cas?
Coinbase és una espècie de, bueno, és una pàgina, és un portal que pots comprar Bitcoin, Lithium,
com un PayPal que compres a partir
de Coinbase.
Que,
et cobren i tal, però és molt fàcil de fer si vols jugar amb això. I et donen això i llavors et fan descarregar Monies algo es diu, que és el que es fa servir als Estats Units, i et fan transferir tots els teus Ethereums allà per poder-ho fer servir a través d'això. O sigui que ja perds diners,
tota la transferència,
tot el canvi per comprar els gatets.
O sigui, la gent no se'n dona compte que són gilipolles?
No, és que té, o sigui...
Té delicte.
Pot ser que sigui il·legal, però això és un escam, però que ojalà se m'hagués acudit a mi.
Sí, exacte.
No, il·legal potser no és, El que passa és com explotar una cosa que és molt tonta per fer molts diners.
Però segons el que han dit a l'estàndard a la meva feina, ho han mencionat, i pel que es veu, un 1% del blockchain d'Ethereum està congelat ara mateix per culpa d'aquests criptogatets. O sigui, que no es pot moure la moneda perquè la gent va fer servir el mateix sistema. M'ha enganxat al sistema. I llavors, pel que es veu, la gent s'ha posat tant amb els criptogatets que l'han mig congelat.
Que fort.
O sigui, ho deia en Coque, no sé si ho deia, en el futur n'hi haurà ni homes ni dones. Només gilipolles, cada dia estem més a prop. Sí.
Bé, doncs canviem de tema. I
ara anem al tema, perquè això era un off-topic perquè la Berta ens expliqués això.
No era off-topic perquè estàvem...
Per cert, jo tinc un problema perquè hi han dos gats del barri que m'entren al jardí i se m'hi caguen. Ah. I he trobat unes plantes que es veu que són repel·lents de gats.
Podria ser. Algunes són verinoses, vés en compte.
Bueno, si te les menges.
No, pels gats, sí.
Pels gats. No, no et matis jo no tinc gats. Jo la planto.
O sigui, ja, però no, no, mates els gats.
Hi ha plantes que fan una olor que els gats no s'hi apropen, també és cert.
Sí, exacte.
De totes maneres, has de posar-hi solució ràpid, perquè si no, ells s'acostumaran a fer-ho sempre.
Sí, sí, sí. L'altre... No. I havíem trobat una manera que era tirar-hi aigua amb essència de llimona i llavors amb aquest oli de llimona ho tires i llavors deixen de cagar-se allà. Sí. Però clar, és que els pots plantar-les i et van deixant allà els trunyos. I
allà al poble ho solucionem amb... Posem un gos.
No, el problema és que si tinc un gos, llavors després el gos l'has de donar de jalar, l'has de passejar, l'has de vacunar, te l'has d'emportar de vacances. No.
Bé, doncs continuant parlant de criptomonedes fora de l'off-topic, però continuant amb el tema, la Unió Europea es planteja regular les criptomonedes de manera que no hi hagi anonimat.
Jo crec que els cargarà el preu de les criptomonedes si això passa.
El tema està en que jo crec que més a l'inici no sé si com no hi ha estadístiques, no sabem exactament què està passant, quanta activitat, o sigui, diguéssim que hi ha dos temes. Una, que és un tema molt interessant i que algun dia en podríem parlar, com es pot crear una economia paral·lela basada en criptomonedes on tot el que hi hagi a darrere a nivell impositiu, a nivell de serveis i, o sigui, com construir un país, vale, econòmicament fora de les regles de joc d'un estat estàndard. Això pot estar molt interessant. Però dic, més enllà d'això, sí, ja sé que hi ha moltes coses a tenir en compte, però més enllà d'això, quin percentatge de criptomonedes es fan servir per transaccions realment il·legals? I il·legals vol dir drogues, vol dir armes, vol dir aquest tipus de coses.
Són dues preguntes. Però jo no crec que les criptomonedes siguin tan... O sigui, són especials, però no són tan diferents. La gent ja fa diners canviant de moneda i invertint en monedes reals. O sigui, segurament serà en el futur. No sé si serà Bitcoin o Ethereum.
I transaccions anònimes de diners s'han fet tota la vida amb cash.
O sigui, no, això, el concepte en si de les criptomonedes, el blockchain és més interessant, però el concepte en si de les criptomonedes no és com algo super nou.
Però si la comunitat europea vol controlar l'anonimat, saps per què? És perquè la gent pagui impostos.
Sí, clar.
Home. Bueno, suposo. I en segon terme, regular que sobre aquelles transaccions no hi hagin activitats il·legals.
La qüestió és quina criptomoneda agafaran.
Clar,
perquè si li foten aquestes lleis a Bitcoin, el preu de Bitcoin es perdrà moltíssim, és com el que has dit tu, el normalitzarà, el farà servir la gent normal per anar al súper i doncs s'estabilitzarà i se n'agafaran un altre.
Clar. Que vulguin especular.
Una cosa sobre el Bitcoin, no sobre el blockchain, perquè em sembla que és una tecnologia meravellosa, però sobre el Bitcoin, a veure, jo he viscut en primera persona, llavors gairebé implicat i d'això, dues bombolles guapes. Una va ser la de les .com, on jo vaig perdre calés, i la de la immobiliària, que em vaig mantenir quiet fins que no es va acabar la tempesta. I molt content d'haver-ho fet. Llavors, hi ha una anècdota que jo he sentit associada a Rockefeller, vale? Però no sé si és d'en Rockefeller, que com tothom sap era el corp aquell del José Luis Moreno.
Sí.
I el Rockefeller es veu que anava amb un dels ascensors d'aquests antics que anaven operats. Ara l'altre dia sentint a parlar de cotxes que es condueixen sols, també es veu que la gent als anys 50 els hi feia molta grima ficar-se a ascensors automàtics. Això que un ascensor es parés en el pis que tocava, i això va costar molt, i es van tindre que fer campanyes d'educació i publicitat i coses. Deixant davant d'aquest tema, doncs, hi havia un botones, que era el que operava l'ascensor. Llavors aquest senyor doncs, pujava cap al seu pis de l'edifici Empire State o el que fos, per fer les seves operacions de senyor supermillonari.
L'edifici Rockefeller. Suposo que era el Rockefeller.
El Rockefeller Center.
Clar, i es va inspirar...
Allà on es fa el patinatge, no?
Clar. Exacte, i on es va inspirar Tio Gilito.
I l'Empire State el van fer perquè fos més alt que el Rockefeller perquè estaven en competició.
Aquí, molt bé, molt bé.
Home, doncs ha viscut a la Bicap molt
que
temps.
Sí, aquí, molt bé. Moltes gràcies per això. Doncs quan estava pujant a dalt de tot del Rockefeller Building, que suposo que deu ser, el Rockefeller Center, el seu botoners li va dir, escolti, quines accions tinc que comprar, aquestes o aquestes? Llavors aquest senyor, quan va arribar a dalt, se li van posar els pèls de punta i el primer que va fer va ser dir al seu broker, ven-ho tot. I l'endemà va haver el crash del 29, segurament perquè aquest senyor va començar a vendre tot. Llavors, quan la gent que no està dintre del tema comencen a preguntar, quan hi ha 11 milions o 13 milions de comptes a Coinbase, quan en les festes de compleanys els papes dels altres nens que no treballen amb tecnologia em pregunten per Bitcoin i tot això, és el moment de dir compte que aquí ara això es fotrà un pet com una bellota, ara un pedo com una bellota, i
ara un pedo com una gland,
com una gland.
La qüestió és que Bitcoin farà el preu baixarà, però les cryptocurrencies no ens en diran enlloc.
No, les cryptocurrencies, és que una cosa és la utilitat de les cryptocurrencies i el potencial del blockchain, però ara com ara hi ha una bombolla. A veure,
sí, sí.
Internet no se'n va anar enlloc i l'e-commerce no se'n va anar enlloc després de la bombolla de les .com a l'any 2000. Va continuar, és més, al cap de dos anys va sortir la web 2.0 i aquí estem patant-ho, vale? Però no hi ha, però o
sigui, sí, la tecnologia,
la tecnologia, la idea sobreviu a la bombolla, però la bombolla hi és.
I és fins al punt d'una notícia també d'aquesta setmana relacionada amb això que dieu, de l'Àlex Barredo, que és el responsable del podcast Mixio, que està molt bé. I
tenen podcast Mixio ara?
Mixio és una newsletter que
sí.
Està força bé.
Sí, la newsletter està molt bé.
I ja fa temps, és un podcast. Ah, també és un podcast. Coses, sí.
Doncs la newsletter és excel·lent.
Sí, el podcast és un resum de coses que diu a la newsletter. De fet, la newsletter a vegades té més contingut que el podcast. És
jo tinc la newsletter i està molt bé.
Doncs a l'Àlex Barredo...
L'hem de dir que vingui un dia,
o està a París, em sembla que la marxava avui. Jo
que vingui, cony!
Bueno, doncs,
fem Skype, home. Fem
sí,
Skype.
Home, sí. Ho fa molt bé. La veritat és que és un podcast que està molt xulo. Em desconcerta una mica perquè parla molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid. I no, o sigui, és com molt titular, anàlisi molt breu. I aleshores m'agradaria que de tant en tant parés una mica i tingués un... que ara ja ho ha començat a fer. Hi ha alguns programes que interlocuta amb un altre... convidat o conegut, i baixen una mica més de nivell.
I acudits dolents no en fa?
No, és superserio.
Oh,
no és com tu.
No
bueno, doncs, aquesta setmana ell parlava d'una notícia que deia que les criptomonedes arriben a Wall Street. Vale?
Sí.
En el sentit que des del 18 de desembre ja es podrà negociar i vendre contractes de futur per intercanvi de bitcoins als Estats Units. I el Nasdaq diguéssim, començarà a operar amb aquests contractes de futur en 2008. No vol dir que Wall Street compri i vengui bitcoins. Compra i ven a l'expectativa de que el bitcoin pugi o baixi. És a dir, són
a veure, algú pot explicar què són els futurs? Perquè hi ha
sí.
Que, hi ha això...
El futur és un instrument derivat financer. És a dir, que no és comprar o vendre un actiu, sinó l'expectativa de que aquest actiu pugi o baixi en el futur.
O sigui, tu fas de gipsi, saps?
Exacte.
Tu dius, jo crec que això pujarà a 10 i puja a 10, fas diners. Mm-hmm. Les cagues...
Amb una data concreta fixa,
És a dir,
que aquell dia és el dia de la liquidació.
O sigui, el que estem fent aquí és que aquestes són eines que et permeten tindre més apalancament. Mm-hmm. Vale? És a dir, el que tu fas és apalanques en comptes si jo compro acció, jo dic, mira, jo crec que d'aquí el Bitcoin estarà doncs, a 10 a final d'any o 10, millor, 10, 10 o 1 millor, vale?
Diuen que 15 o potser fins a 20.000.
Bueno, vale.
Déu-n'hi-do.
O yeah. Potser a 15 o a 20.
O potser també. Baixarà a 6 o 5 o 4 o a 3 i si compressis...
Perquè ahir estava a 11 i avui està a 9.
Mm. Exacte. Aquí ara això és una festa de taurons.
És que si tu compres... si fas una compra d'aquest instrument derivat pensant que el Bitcoin acabarà a 3.000 i arriba a 3.000, guanyes un munt.
Molt. Fots de diners. Munt.
Exacte,
per tant, sí. Per tant, apostar a la baixa...
Tot. Sí, però en aquest cas, el
home,
que passa
que si
és... com quan dic que
pagar...
el que apalanques és que apalanques la teva capacitat de guanyar i apalanques també el teu... i apalanques el risc, amb el qual pots perdre-ho tot. De fet, fins i tot hi ha alguns que pots perdre més del que hi has ficat. O sigui que compta amb els futurs i els
la
derivats i aquest tipus de coses.
La previsió que deia l'Àlex Barredo és que no només Bitcoin, sinó que altres criptomonedes arribin a Wall Street en el futur.
Sí.
Aquesta és la
bueno,
idea.
Perquè ara ja és, és això... I perquè Bitcoin té prou volum i tal, però compte, perquè això pot ser un... Mm-hmm.
Anem a la falca de contacte, a donar una mica la veu als oients i quan tornem ja ens centrem en temes de notícies més techies d'Apple.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made
up. Found out what I made up. The nights I stayed up. Molt bé, doncs ja saps que la teva ajuda és clau per mantenir Mossega la Poma i per això et convidem que facis les compres d'Amazon per mitjà del nostre enllaç d'afiliats
cosa, la carta als Reis.
O la carta als Reis. Cosa que heu fet molta gent aquest mes de novembre, aprofitant el Black Friday. Ha sigut un dels, ha sigut de moment el mes de tota la història de Mossega la Poma, on les comissions que ens arriben via les compres d'afiliats han estat més grans ever.
Hem de pensar de ficar també les, els afiliats d'AliExpress, que també n'hi ha.
AliExpress?
AliExpress, pues, sí, també hi ha prova d'afiliats.
A mi em fa molta ràbia. L'altre dia vaig comprar... normalment compro en Amazon i a Amazon Prime. Mm-hmm. I les, o sigui, compris el que compris, ostres, com a molt et pot trigar 4 o 5 dies, no arriba ni a una setmana.
Molt clar, però és que AliExpress és un altre tipus de producte, no, un altre tipus de servei,
no, no
un altre tipus d'atenció al client.
No volia parlar d'AliExpress, volia parlar d'Amazon. ¿Vale? I vaig comprar unes bragues aquestes de moto, saps?
Un buff,
Que no eren Prime. No em vaig fixar, no em van prendre, estava molt, molt barat.
Com has pogut fer això?
Com he pogut fer això?
No pot ser.
Doncs perda la vida.
Tu,
a veure, no, estava, no estaven cares, però jo les volia ara, perquè me'n vaig fora, necessito. Pues és quan m'arriben?
A l'estiu.
A partir del 4 de gener.
Sí, sí.
Cancel la compra?
Sí.
No, quan t'han fet l'enviament no pots cancel·lar la compra. La pots retornar quan t'arribi, i al·legant un motiu de... Però no, sí, pots cancel·lar la compra abans de que no surti. Però si ja ha sortit, si el proveedor diu que ja ha sortit, no pots cancel·lar la compra.
És que no surt a compte, no sé què tinguis Prime, almenys aquí a Espanya. No t'arriba res.
Insisteixo, fora de lo que és productes Prime. Això no era un producte Prime. Que ja dic, sempre el que compro intento buscar Prime perquè...
Sí, bueno. Sí, jo ja, si no és Prime no vull. És, una cosa, he sentit que es veu que Amazon Prime és el producte, és aquí a Espanya,
pujarà de preu,
És el país on és més barat.
I pujarà de preu.
Perquè,
i jo el tinc gratis.
Tu el tens gratis?
Si tens un email d'escola, d'universitat, el tens gratis, almenys email d'Universitat dels Estats Units, i com que jo el tinc a l'email per tota la vida com d'alumne, exalumne...
Però això serà d'USA, perquè jo també tinc mail d'aquí. No,
jo sí, però el faig servir aquí.
Jo també tinc un mail d'universitat, pues, un punt.
Jo també tinc un punt.
Pues mira tu si funciona aquí, perquè jo faig servir la meva compte d'Amazon que feia servir als Estats Units, el faig servir aquí i el tinc gratis, no he pagat mai res.
Ara a mi m'han avisat que els d'Amazon, que jo tinc Amazon Prime, i a més Amazon Drive, o sigui, el que és la part de Disdu, que fins ara era il·limitat, i que ara, bueno, il·limitat a partir d'una quota, i que ara les quotes també pugen de preu i deixa de ser il·limitat. Hi ha un prorrateig.
El que passa que fixa't que aquí a Espanya hi ha menys serveis que altres països associats a Amazon Prime.
Això fa uns anys sí, però últimament ja no. Ara tens Amazon Prime Video, Amazon Prime Fotos, les fotos i els vídeos que puges des de mòbil o des de l'ordinador encara tenen un...
Però se't dona tot Déu.
Sembla que estan temptant...
Han fet una enquesta a usuaris. Quins serveis?
Que em sembla bé, perquè sí. Clar, el fet de pagar, bueno, per aquí hi ha rumors de que són 69 euros a l'any o alguna
o
cosa
99
així.
En funció si vols més d'un
tera. Una...
Això és el que costa aquí?
Sí. No, aquí val 20.
Ara sí, ara val 20. 19 amb 90.
20, que realment...
Però és que amb 4 enviaments ja t'ho has pagat.
No, als Estats Units val 112 a l'any.
Clar,
sí, per això.
Això que era molt barat.
Sí, sí,
però ara deixarà de ser.
D'una manera gairebé insostenible, no? Perquè 20 euros...
Però 20 euros amb 4 enviaments ho tens.
Sí, sí, t'ho has pagat. Però 4 amb 56
i
per enviaments.
Amazon Video gratuït.
Exacte, però hi ha gent, per exemple, hi ha usuaris...
Que aquest divendres comença Gran Tour, la segona temporada.
Ja està.
Hi ha usuaris que només ho volen per l'enviament.
Sí, sí.
És a dir, que no els importa tenir ni Amazon Music, ni l'Amazon aquest vídeo, ni totes les coses que et dona de més. No?
Bueno, això estem encara a la part de contacte, No estàvem sortint de les notícies, el que passa que nosaltres sempre derivem. La segona derivada de la vostra actuació aquests dies és el tema de Patreon, Aquest mes també ha sigut el mes que, bueno, pues que com anem recollint totes les aportacions acumulades de la gent que es va...
I la gent no es borra de moment?
No, afortunadament, gràcies, per favor, encara que parlem malament d'Apple, no us borreu. Doncs...
Com que només parlem d'Apple?
Però
es pot dir coses bones d'Apple últimament?
Jo crec que no, ara en parlarem. Doncs això, que aquesta setmana no tenim nous patrocinadors i la meva idea i la meva proposta és que feu un exercici de constricció aprofiteu el Nadal i ens feu un regal de Nadal en forma de patrocini a Patreon, no?
Això podem o no? Posem la carta als Reis.
Una carta als Reis.
Clar que sí.
A ser els de Patreon, que sigui con un dòlar.
Home, jo crec que si cada mossegui que escolta Mossega Poma ens fes això, hasta podíem fer el temps complet.
Jo tinc un somni.
Pots fer la subscripció a una altra persona? Perquè saps que venen ara tots aquests regals de, que tens que fer-li algú a l'empresa i tens un límit i mai saps què fer i tens com 10 euros.
L'amic invisible. L'amic invisible.
Sí, els amics invisibles. Sí. Saps?
Ostres,
es pot fer, s'hauria de mirar a veure si li pot regalar algú
que faci una aportació.
Clar,
no? Estaria bé.
Fas la primera i ens poden veure
si li agrada.
Quines idees creatives. Té menys xocolata,
crec. No, que provo. Doncs, a veure, la idea és que això, que us ho penseu i que si us ve de gust i us animeu, ens feu un regal de Reis en forma de patrocinador a Patreon. I ja està, és només aquesta proposta. Doncs ara sí, anem a la part de notícies i abans d'entrar amb Apple, que avui li donarem una miqueta de canya merescuda, has afegit una notícia d'Espai.
Ara d'última hora, sí. Perquè m'ha fet bastanta gràcia.
Oh, el del Tesla!
M'ha fet bastanta gràcia perquè quan l'Elon Musk... Estem parlant de SpaceX.
Sí, okay. SpaceX. Una de les moltes empreses de l'Elon.
Exacte. Quan vam parlar del viatge a Mart i tot això, va dir, sense desvetllar-ho, que la càrrega del Falcon Heavy, que és el mm-hmm. que segurament explotarà abans d'arribar-hi...
Moltes vegades.
Sí. Que portaria una càrrega el més tonto que s'us pugui imaginar, no?
Home, tonto de 250.000 bueno, dòlars no em sembla molt
i
tonto.
I fa uns dies ha desvetllat quina serà la càrrega. I serà el seu cotxe particular.
Que no val molt més perquè és el number one, és sí. un prototip, no? Entenc.
I que l'enviarà el seu Tesla cap a l'Espanya.
El seu Tesla Roadster de color cherry.
Sí,
és a dir, que és un cotxe vermell per un planeta vermell, que és molt, molt guai.
Que poètic.
Sí.
Molt poètic.
O sigui que la idea és enviar-lo i el ficarà en òrbita.
En òrbita.
Però,
de Mart.
En òrbita.
I s'estarà molts anys.
Fent no òrbita al voltant de Mart.
Ah.
Que bonic, eh?
O sigui, ja comencem,
bueno. Estarà milions sí.
d'anys. Ja comencem a llançar basura espacial.
Sí, això és el que es diu basura espacial. No?
Sí. Un Tesla donant voltes per allà. Sí,
perquè no el podria fer servir a Mart.
Si no hi ha un supercharger i no hi ha autopistes, pensa que allà hi ha...
S'ha de fer molta feina, encara.
Perquè un vídeo d'algú conduint un Tesla per Mars després de que l'SpaceX t'hagi portat el Tesla a Mars, vull dir, això és campanya publicitària
que
es ven sola.
Quan arribi llavors, agafar-lo, aterrissar-lo i llavors fer-li una autopista, com fan els hackers aquests de Dubai, una autopista per...
Parleu de forma molt...
Per el Valle de Marineris.
Parleu així com de forma molt, molt fàcil, però tot el que esteu dient, o sigui, tot el que esteu dient, la tecnologia per portar persones humanes allà encara no existeix.
I penseu que del coet aquest, els dos propulsors principals tornaran a la Terra, segons han dit.
Però el que arriba a Mar o només el que posa en òrbita?
Els que posen en òrbita.
Bueno.
Però estem fent cotxes que es condueixen sols.
Sí, això
només
fa
dic
anys...
que sí, els Tesles estan guais, però els Tesles podrien ser molt més guais si pots conduir un cotxe que saps que també es pot conduir solet per Mars.
Però no hi ha carretera.
Da igual.
És un Mars Rover, un Tesla Rover.
Li afegeix el cotxe.
Bueno, però com aquells d'allò de Star Wars, no? Que anaven...
Miquel Àngel, en aquest cas estan veient el Falcon Heavy, que és un coet que està com descontinuat perquè el que ve darrere és el BFR, que encara no el tenen.
El Big,
i el que vol, el fucking, Big fucking Rocket, rocket. Igual que el Badass Motherfucker, que és el camió. és la polla. Però llavors envien el Falcon Heavy perquè és el que tenen desenvolupat, tot i que el descontinuïn per
poder aprofitar, no?
No, per aprofitar la finestra de connexió que tenen ara amb Mart i fer proves i històries. Mm-hmm. Vale?
Però la descontinuació aquesta era perquè van...
No, perquè van decidir que van cap al Big Fucking Rocket. Exacte. Que és una tecnologia molt més,
i que fins i tot guai. Aquest serviria per fer aquell vídeo tan guai que va fer d'anar de Barcelona a Taiwan en 30 minuts o una cosa
sí,
així,
sí.
No? També farien servir
aquest és el
per unificar tot.
Vaig
que un coet serveixi per tot.
Vaig explicar-vos una mica d'història espacial, vale?
Vale, una mica d'aquí, a l'espai sideral.
Els
coets Manzanares.
Que van permetre, i que era una tecnologia que no existia i que es va crear molt ràpidament, amb molta inversió, i bueno, hi havia gent que havia treballat amb l'equip del... Com es diu aquest que va crear les V2?
Sí, sí, jo només feia coets.
Bé, doncs en l'any 63-64 es va començar a crear tot el programa dels Saturn V.
El Saturn, sí.
El Saturn.
Que de fet diu que aquest senyor, el nazi aquest que s'ha cap als Estats Units, el tinguen a la punta del cap, aquest home el que va sobredissenyar el Saturn V perquè ell el que volia era anar cap a Mart.
No, vale. No ben bé.
Almenys això és el que no deien...
Bé. La idea és que, diguéssim que hi havia com una primera fita que s'ha portat l'home a la Lluna i bueno, tota la tecnologia que hi havia al voltant del Saturn V es va haver de crear tot de nou, fins i tot a l'edifici on es va contenir per fer el muntatge, com es movia el coet des d'on estava muntat fins a la torre de llançament, que feia pujada. La rampa feia pujada i tenien que córrer
uns quants metres. Has de pujar en primera, no?
Home, en primera, que allò no se't caigui a sobre, saps? Bueno, i totes les tecnologies, perquè eren tres mòduls, els mòduls estaven amb diferents combustibles, encara no existia la tecnologia perquè el combustible no explotés. Bueno, en fi, hi ha tota una sèrie de coses que es van ensejar. I quan va arribar Nixon a la presidència, la NASA, el director de la NASA va anar, ja havien arribat a l'home a la Lluna, recordeu que era l'època del Kennedy, i van anar allà i li va dir, miri, ja els següents projectes de la NASA, perquè tenien com uns 18 o 25, aquests coets no eren reaprofitables, eren uns monstres, per tant tenien planificats uns 15 o 20 o 25, s'havien utilitzat 10 o 11, no? I entre ells, aquesta progressió de Saturn V, eren per anar a Mart, que era el projecte de Mart. Hi havia molts projectes, entre ells també els del transbordador espacial.
Bueno, i quan hi havia, i de fet quan va haver-hi la missió de l'Apolo 13, que va haver-hi aquell problema, que van estar a punt de morir astronautes, però que no...
Aquí va ser, juntament a que la fita número 1, que era guanyar els russos enviant l'home a la Lluna, ja s'havia fet, i dos, va haver-hi el problema de l'Apolo 13, amb la possibilitat que hi haguessin morts...
Van decidir, anem a pel transbordador...
Van treure-li al director de la NASA tots els projectes i només li van mantenir com a un sugus al projecte del transbordador espacial.
Hòstia,
no, si que... no, ja estaríem a mar.
Sí, sí.
No, no, bé, penso una cosa, d'aquí dos anys farà 50 anys que es van a la Lluna.
Sí, sí, una barbaritat.
I que estiguem ara en aquest... Hem estat 50 anys parats. O sigui...
Bueno, has vist lo del Voyager que ha passat aquesta setmana també?
No.
Han obert els thrusters una altra vegada després de 37 anys que no estaven oberts i durarà 3 més anys fent òrbita. Tu m'imagines algú que l'han posat a l'espai fa 33 anys, que van dissenyar fa 37 anys i tot i així funcionava?
I que segueix funcionant. Bueno, ahir que estem parlant d'aquest tema, això és proposta Mossegui, però s'ha de plantejar ara, perquè a Netflix hi ha una sèrie, de fet me la va recomanar algú en el Telegram de Mossega la Poma,
que us heu d'apuntar.
La sèrie Mars. Vale? Mars està en, no,
és ficció,
a veure, és una sèrie que està basada en el llibre How Will We Get to Mars, i llavors és una sèrie que funciona amb dos parts, una de ficció i una de no ficció, i van movent-se entre el present, entre el 2016 i el 2033 i posterior, que és quan hi ha la missió tripulada a Mars. Aquesta està dramatitzada seguint el guió, hi ha una sèrie de personatges i bàsicament el que van és amb la tecnologia, amb els actuals dissenys de SpaceX, amb, fins i tot amb els vestits i tota la cosa que està dissenyada a SpaceX, i llavors estan explicant en el present la complexitat i els planos que hi ha. En la sèrie surten imatges de coses que passen a SpaceX, amb llançaments i coses que està fent SpaceX actualment, a més a més gravat des de dintre i en realitat, o sigui, reality show a dintre de SpaceX, tens gent, entrevistes a Elon Musk, a Andy Weir, l'autor del Martian, al Neil deGrasse Tyson, el senyor que va fer el remake Cosmos, del Cosmos, a l'Andy Weir de Martian, amb Peter Diamandis, quantitat de...
Andy Weir és l'autor del llibre.
És del llibre de Martian.
Sí,
però
que
hi ha un
va
altre...
estar entrevistat, per cert...
A Triangulation.
Al Triangulation.
Que perquè, de fet, Artemis...
I és una persona super... super, bueno, no sé...
És un catxondo.
No, però és que és molt, molt, molt natural, molt, sí, molt senzill, molt, molt abraçable. Sí. No?
Què esperaves que fos?
No sé.
No,
un senyor d'aquests molt...
No, penseu... A veure, The Martian és un llibre que s'ha autopublicat, aquest senyor. És un llibre que la primera edició va ser autopublicada. Uh-huh. I llavors el que passa que va tindre la sort que algú li va fer llegir...
Ara fa un segon llibre,
ja l'ha llegit, es diu Artemis, sí, uh-huh. Ja està publicat, es va publicar fa 3 setmanes, és boníssim,
Sí,
és boníssim, és molt molt bo, és un thriller a la lluna, i amb ciència ficció hard, és a dir, et parlen de química, de física, d'enginyeria, de...
Ell diu que no tindrà l'èxit de Mars.
És boníssim.
Perquè Mars només passa una vegada a la vida.
Sí, però ell el que passa és que ja s'ha creat molt de hype amb el de Martian. A més, va ser Leo Laporte el que va catapultar l'èxit de Martian,
perquè
veure, hi ha algun dels col·laboradors de Leo Laporte que és un superfriqui de ciència ficció i li va dir, aquest llibre és molt bo, entrevisten a l'Andy Weir, el van entrevistar i a partir d'aquí molta gent, com per exemple jo, vam agafar i vam llegir el llibre i a partir d'aquí va ser pólvora. Llavors, quantitat de gent present, que jo són gent que segueixo, que gairebé tots els que surten entrevistats els tinc al meu Twitter i que he llegit els seus llibres i companyia, i els tens allà fotent-li entrevistats o explicant els problemes que estan passant, i després la dramatització. Són 6 episodis de 45 minuts, superguai.
T'has acabat tota la temporada ja?
En 2 dies.
Marató.
Marató.
Binge-watching. Binge-watching. Doncs... No, a veure, és el futur.
Tu quan dorms?
Quan poses nens a dormir.
No, a veure, jo ara tinc un truc. El que passa és que jo a 9:45 poso els nens a dormir, però els acompanyo, perquè mentre ells s'adormen jo estic a l'habitació amb ells. Jo estic amb una cadireta mirant l'ordinador o fent el que sigui, mentre ells agafen i van donant voltes o demanen aigua, demanen pipi, volen fer un petó a la mama, m'expliquen que es barallen per una manta o el que sigui, jo estic allà aguantant-hi tot tonteria, però dic, va, dormir, collons, què et passa, vols aigua, té aigua, tal. Però clar, mentre te'n vas fotent Netflix.
Això dura un capítol sencer.
Depèn del dia, de si hem fet més migdia. Hi ha dies que el petit tarda més en fer migdia i tarda una hora i mitja a dormir-se, llavors això són 2 capítols. Són 2 capítols.
No els hi dona res expressament perquè no es dormin, no?
El problema és que si alguna vegada el petit vas amb cotxe i se't queda clapat a mitja tarda, doncs aquell dia no se t'adona fins a 11:45.
Una de les coses bones quan els cotxes vagin sols és que podràs veure
Fots el Netflix,
no?
Directament. Sí,
com ara escoltes podcast.
Escoltes podcast. El que passa és això, és que, i és el que deia el director general de Netflix, que ell, el seu competidor és el son de les persones, i ho vaig entendre perquè vaig anar a dormir a la 1, perquè no vaig poder parar. Vaig dir, no paro, vinga, sigue, dale fins que s'acabi.
Aquesta proposta del Marc la trobareu a
Netflix, és
la trobareu a les propostes mossegues, no la posaré.
És acollonant.
Bueno, anem a parlar
d'Apple. A més, els molt malparits de Netflix, perquè jo he entrat per primera vegada a Netflix ara aquesta setmana, perquè aprofitant el compte de la meva mama. Aquesta cosa que... I llavors em van dir, tria quines sèries t'agraden i vas fent els thumbs up, i immediatament me la va posar davant. I a dir, tu has de veure això. Dic, la mare que et va parir.
Ja.
Ara tinc por de tornar a entrar.
Bueno, tanquem capítol Netflix, obrim capítol Apple.
Ara anem a passar coses tristes.
Anem a posar-nos una mica seriosos, vale?
Anem a
posar-nos seriosos. Tu no pots llançar un sistema operatiu nou, com el High Sierra,
no,
i deixar-te a l'usuari root sense protecció de password.
Jo no ho dic, perquè ho escriuen malament, root.
Per què?
És R-U-T-H?
No.
I tothom escriu R-O-T. És que no ho entenc.
No pots.
Sí.
Apple porta un parell d'anys que estan fent les coses massa ràpid. O sigui, li estan fotent molta pressa les coses.
Despacito, no?
Estic d'acord.
Jo porto un parell d'anys que cada vegada que surt un sistema operatiu nou no te l'instal·les els primers 4 mesos. Ningú a la meva empresa sabia actualitzar High Sierra.
Però això és un problema. Sí. Teòricament amb 24...
T'ho imaginàvem amb beta.
Teòricament amb 24, amb 24 hores van resoldre el problema, cosa que no és certa perquè ja estava denunciat des de feia molts dies.
Estava en un fil ja. Però és curiós perquè... en el fil aquest dels foros aquests d'Apple, no? Un plantejava un problema i hi havia una persona que contestava com si això fos un truqui, sí, no?
Sí, és a dir, sí, entres com root sense password i això pot resoldre.
Sí, sembla que era perquè això passa molts cops, no? Que un usuari s'oblida el password de l'ordinador, llavors tu el password el pots restaurar, però el password del keychain no. Això és una cosa que...
I el problema és que llavors... si tens el Firebolt, i no tens el pers el password del keychain, no el desencriptes.
No, exacte.
Però si tens root, sí. Si tens root, pots canviar
no,
la password.
No, però no desencriptes
no, el keychain. No, desencriptar no, però recuperar la password del...
O del keychain, no.
El ni amb root.
Ni amb root. El password del keychain te l'has de saber. El password d'usuari és diferent del de keychain. El que passa que normalment és el mateix, perquè... És el,
jo vaig tenir un moment de pànic la primera vegada que vaig encriptar el disc dur. Perquè,
amb el FileVault.
Amb el FileVault, perquè clar, tenia el pas, amb la pantalla que et sortia era la mateixa d'entrada. I jo dic, hòstia, estic fotent el meu password i no entro. I pànic, 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 fins que... Deixa'm provar el password del keychain i me cago un coll, perquè no t'està dient el...
No
t'està
dient... A més, quan actives el FileVault, s'activa una cosa que us recomano, si voleu. Una cosa és el password del FileVault, el que fa és que desencripta el disc dur, no? Uh-huh. Després hi ha la contrasenya de firmware, que és a dir, que no pots ni arrencar l'ordinador, vale? Que normalment s'activa la vegada que fas això. És una manera de protegir.
Fins i tot amb la firmware...
En un nivell inferior. Uh-huh. Vale?
De totes maneres, estic d'acord, Berta, amb tu, que des de fa un temps els processos de qualitat, de qualitat del software, sobretot, i alguna cosa de hardware, no acaben d'anar bé.
Però això no només és Apple, passa amb tot. O sigui, quan va sortir el nou Android, jo me'l vaig posar perquè tinc un Google Pixel i me'l podia posar la primera setmana i volia toquetejar-lo, i em vaig passar una setmana amb bugs i glitches i ferides fins que va haver la segona actualització. Vull dir... Ho estan fent massa ràpid. No sé per què hi ha aquesta mania de que tot té que ensenyar-ne un nou cada 6 mesos o un nou cada any. I aquesta mania de tot té que ser nou aunque encara funcioni el vell. Saps, una cosa són actualitzacions de tant en tant de seguretat, però tot té que ser nou que no funciona. Vull dir, jo faig servir...
Et fas gran, Berta.
Sí. Però és que jo faig servir programa a l'Xcode, és el que faig servir per la feina. Clar. I l'Xcode 9 encara ens dona, encara se'ns carrega coses i configuracions de build i parides d'aquestes, i si vols fer servir Swift 4 és l'únic que tens, i ja estem a 9.2 i tot, i així encara està així. Quan estava beta, ja t'explico.
És curiós pensar que això de que ho feien cada any, si us fixeu, va passar aproximadament després del 10.6, que va ser l'Snow Leopard, que hi ha molta gent fanàtica d'Apple que diu que va ser l'últim gran sistema operatiu d'Apple, el 10.6, i a partir d'aquest...
És que va ser marcadament 10.6, molt bo.
L'Snow Leopard. I a partir d'aquí...
Perdona, per posar en context, Leopard va ser un canvi bastant important de sistema,
de funcionalitat,
molt de part gràfica, molt de part de UI, d'interface d'usuari, i Snow Leopard el que va fer és, per sota, arreglar, estabilitzar, donar una estabilitat al sistema.
Que... Això és una actualització.
Això és una actualització.
I rendiment.
Que és el que intentava ser High Sierra. Hi ha una opinió que de l'amic Carlos Burges, de FacMac, que és una persona que
entén moltíssim,
que entén moltíssim d'Apple, i fa una opinió sobre això, i és que resulta que és possible que estiguin fent canvis molt grans passant el sistema a Swift, i que sigui possible que aquest error sigui
per aquest motiu
d'això, que estan fent canvis...
No només això, jo crec que a Cupertino...
No ho sé, perquè conec gent que són programadors d'Apple de mòbil, que és el que faig jo, i va haver-hi un que va estar Apple a Portland, i Portland és l'única oficina d'Apple on estan permesos fer servir-ho tot amb Swift. La resta d'Apple fan Objective-C. O sigui, encara no han fet aquest canvi a nivell de l'empresa. Coses noves a vegades així, però tot el de ARKit que vam posar ara nou, de tant per Mac com... de la realitat augmentada. Si et mires les APIs, està tot en Objective-C. I és tot nou. O sigui, tot el nou que van posant segueix sent tot en Objective-C. Encara Swift...
Però ells
treballen a baix nivell. Sí. És que, a veure, jo no crec que el sistema operatiu s'estigui fent a nivell de Swift.
Jo no crec.
Però jo el que crec que el que hi ha és que a Cupertino hi ha màquines que estan corrent amb macOS, amb ARM,
també,
i que el sistema operatiu està portat. I que això ha incorporat una complexitat addicional, perquè en algun moment ens vindran i ens diran aquí teniu un MacBook Pro que va amb el Bionic X
i ja no va amb Intel
i llavors les accions d'Intel faran cluc.
Deixeu-me, mira, molt, bon, molt ben portat, Marc, i no t'has llegit el guió, però has encertat al mil·límetre.
és el que té.
Ell, és veritat, no sé si té tanta falera per no llegir-se guió com és bo tenint intuïcions.
Està bé, està
sí, sí, és molt... És molt...
Mira, quin compliment de Malcolm. Ai,
va, que se li cau la llàgrima.
Bueno, la cursa d'Apple per dissenyar tots els seus xips... Parlo
una cosa,
eh?
També dic sí, això del sí. Root, és curiós, la gent que ja tenia password de Root no estava dins del glitch aquest.
Sí.
Sí, la solució és posar un password.
Dir, els friquis estaven...
Actives l'usuari
si
Root, sí.
Si tu penses, té lògica que no ho hagin pillat a Apple. Perquè aquesta gent que té la password de Root és algo que no, que segurament no hi han ni pensat.
No, això que ho van, sí, sí. Ho van obrir per clar. Fer una prova i no ho van tancar
segurament.
Després.
Sí, sí. Segurament.
Però això és quality assurance. O sigui, això és assegurar la qualitat de les empreses.
Sí, sí. Perquè això, ens ha pas, això li ha passat a més d'una persona.
Però no es podia fer remotament com algun, en algun lloc
s'havia dit, no?
Sentit, sí, sí. Perquè...
Però és igual. A veure, tu perds un
que
Mac
sí, que és, un...
O
és el típic admin.
Sí, sí, que...
Que no, no pot
ser. Que pots entrar als Macs igualment.
Per sort,
igualment,
en
si
menys d'un dia ho han arreglat.
Sí, si tens
però
accés físic.
Però, però ho van arreglar amb un pagat que a més espatllava la compartició d'arxius.
Sí. És que, no, no. Que després aquesta actualització que arreglava aquest... això
van tornar a deixar la Root oberta.
Però es va instal·lar sola, que és una cosa curiosa.
Sí, sí, ho van instal·lar sola. Sí.
Es va instal·lar sol.
Van dir, això
no ho havia vist.
Sí.
No ho havia vist fins ara, que et sortia una finestreta, s'ha instal·lat aquesta actualització.
Aquestes coses que van amb aquesta seguretat i va amb algú que avui en dia et deixa d'utilitzar l'ordinador, no pots anar per aquestes corrents. No pots anar.
Exacte. Seguint el fil que marcava el Marc sobre els xips, vale? I parlant concretament ja ara no de Mac sinó de l'iPhone, sabeu quants xips o grup de xips que van junts hi ha amb un iPhone?
Sabeu que 18 o 19? Una cosa
17.
Sí, 17.
17, molt bé. D'aquests 17, sabeu quants ja fabrica Apple?
9?
6, incloent-hi el processador a la X. A la X i 5.
El
següent ja seran 7 perquè el següent xip a incorporar és el que controla la càrrega dels iPhones, la càrrega, diguéssim, de la
corrent. El power management.
Sí, aquest power management fins ara el dissenyava una empresa que es deia Dialog, que és una empresa europea que fa semiconductors.
L'han comprada?
No, l'ha comprat. Ha redissenyat un altre xip ell. I aleshores, el dia que ho va dir...
Aquella empresa les accions va fer
patapum. 20% de cop.
De cop.
No sé si és bo això de que ho dissenyin tots ells. No estic del tot segura, perquè la caguen bastant. I tenen tots la mateixa mirada de què és el que volen fer. I és molt disseny, fer maco. Si et mires a l'iPhone 10 és tot... O sigui, és tot el maco que és, més de lo de dins. Va haver-hi un tio que va mirar-se el dels animojis aquests, que es van fer, estaven superfamosos al meu Twitter, almenys, i no fa servir ni la càmera aquesta guai nova.
Perquè tot el teu Twitter va està ple de programadors internacionals d'Apple.
Sí, clar.
Explica això de la càmera nova.
La càmera aquesta nova per la Face Recognition, sí. Tens dues càmeres a davant de
sí.
L'iPhone 10, no sé si l'has pogut veure.
Sí, hi ha dues càmeres.
N'hi ha una que és l'infrarroja i l'altra és normal. Pues va haver-hi un tio que va tapar amb el dit la de l'infrarrojo i els animojis funcionaven igual.
Per tant, per què no ens ho posen els demés?
Exacte.
Perquè ens hi surt dels handres, perquè et compris el puto iPhone 10.
Exacte.
Podries sí, muntar els animojis en l'iPhone 7.
Això ho han fet amb cada model, eh?
Sí,
amb
sí.
Cada model...
Bueno, com a l'iPhone 4 que no anava amb el Siri.
Ah, exacte.
I dir, escolta, què carai té l'iPhone 4S que no tingui el 4 perquè vagi Siri?
I això encara és que podries dir els micròfons tal, però...
No tant això.
Quan va fer
Siri
la millora
és molt
de la...
ràpida. Siri és molt ràpida en dir... Quan tu dius hola Siri o hey Siri, de seguida et respon. I això està una mica lligat a la velocitat del processador.
Últimament va fatal, Últimament va molt malament.
Sí que és veritat que amb el jailbreak podies activar el Siri amb productes anteriors, però no anava tan bé, no?
Però la qüestió és que Apple està en plan, ha de ser perfecte i s'ha de veure perfecte. O sigui, que si creuen que la càmera del 7 o del 6 no és lo suficient perfecta com per donar-te animojis, no te'ls donaran. Perquè si no, això pensaràs que sí. No funciona del tot bé. Tota una companyia
una
que aquesta sí, és la seva
sí,
d'això, que ho fagin tot, saps? Només tens una visió.
Bueno, però fixa-t'hi,
una obsessió.
Amb la CPU, els CPUs dels iPhones estan fotent uns pepinatxos de nassos.
Sí, però joder, la CPU del Google Pixel també fa uns pepinatxos que t'hi cagues. Va millor el meu mòbil que el que faig servir de testing de la feina, i és un iPhone 6. I aquell té 4 apps, perquè són els 4 apps que treballem.
Però és que l'iPhone 6 ja...
És
un ballets, eh?
Però que no és excusa perquè vagi malament.
Que la qüestió és realment és... O sigui, realment vols que tot el que tu tens sigui sat, si tens l'iPhone, si tens el Mac, estigui fet tot per l'empresa que està obsessionada només amb un concepte, un, i que la resta moltes vegades, el que ha passat avui amb la seguretat, els deixa. són molt menys importants que la presentació aquella de Steve Jobs. Recordem la presentació aquesta, vam fer tots un drinking game, cada vegada que deien paraules, en plan, excellent, never before, sí, tot així.
Bueno, cada any,
joder,
bueno, cada
les cerveses
any
van volar, eh? Perquè les repeteixen.
Si sortit quatre potes.
A Zeta Test es fan xupitos amb el Tim Ferriss, nosaltres podíem fer un per Amazing, no? Perquè cada vegada que una
amazing, cosa... Amazing, Magic, sí. Revolution, Magic, never revolution. Before, the best iPhone that we ever made. Clar.
Sempre, cada...
És... Quan fan tot, vol dir que tots els, hi haurà un moment que tots els seus productes els hauran fet tots ells i això serà l'únic, això serà, o sigui, tindran tots els mateix fallo de concepte, fallo de lògica, fallo de, perquè estan obsessionats
una única visió.
Només amb una única visió, molt en comptes de ser tot un, una tecnologia que hauria de ser rodona, que és el que haurien de ser menús mòbils i ordinadors, saps? Hauria de ser algo molt més compacte, molt més rodó. Quan abans els processadors els feia Intel, sabies que Intel, la seva única funció és que aquest processador va faci el millor possible en tots els aspectes. Clar, i doncs ja poses moltes visions diferents, poses molts d'això de testing, sí, poses
perquè,
molta cosa.
Perquè
poses la... competició, també.
Perquè podria ser que l'argument... que nosaltres pensem perquè ens donguin millors productes no fos realment l'argument que fa que Apple produeixi els seus propis chips.
Exacte.
Sinó que és un argument merament econòmic.
Sí.
També pot ser de disponibilitat, eh? Perquè moltes vegades no poden servir segons què, amb el ritme que voldria.
Sí, és un tema de supply chain management. Sí. No oblidem
sí,
que
el
Tim
però
Cook
no per millorar
el
producte. I això, aquesta reflexió que fas, Berta, m'agrada molt. Perquè potser amb un producte que utilitzés empreses que en exclusiva es dediquin a un tema, eh? Bueno, és tenen ara un litigi molt gran amb els xips de comunicacions, amb Qualcomm.
Sí. Sí, també tenies problemes, perquè el Nexus era un mòbil que funcionava super, però amb un Android va haver-hi un bootleg problem que van haver de treure la meitat perquè LG havia tingut, l'havia cagat en el procés de fer-lo, saps? Sí, també tens problemes. Però jo trobo que quan estàs treballant amb equips funciona molt més quan parles amb altres... Només parles amb altra gent, tens noves idees, surten coses
més,
més comunicació, que Apple, que és com, sembla una hive mind, avui
però,
dia. Saps?
Però no oblidem que també un dels problemes que hi ha és que si tu ets Apple i tens que agafar i que tens que en 3 mesos tens que vendre 50 milions de telèfons, tens un problema d'aprovisionament que és bestial. Llavors, dir, si tu pots simplificar... A més, també aquests chips, pensem una cosa, si estem parlant que un trasto com l'iPhone 10 que és dir que tenia 17 chips.
Sí.
O sigui, hòstia, jo recordo
chips o grups de chips,
jo recordo la placa del meu 8086 tenia una pila de chips per tot arreu.
No, però estem condensant
a part que hi havia resistències
moltes...
i condensadors que els veies a simple vista.
Estem condensant moltes funcions amb un chip o un grup de
exacte,
chips.
S'estan agregant moltíssimes coses.
Exacte.
A veure, a mi el que em dona bastanta trempera és en el moment en què s'integrin a nivell de hardware les dues plataformes, perquè jo crec que si en un portàtil, en un MacBook, hi pots ficar un xip semblant com el que porta un iPad, la bateria, la duració de bateria que tens en un iPad, jo la vull també.
I
MacBook.
Les mides, els pes...
Els pesos i
coses,
tot això.
Sí,
tot i que el que passa ens el faran encara més prim i el teclat encara serà més xurri. Però bueno,
sí, serà tan bo com aquest. Aquest és l'últim Mac amb teclat bo.
Amb teclat de veritat.
Per mi aquest és l'últim bo Mac, el del 2016.
Sí, gràcies. Home, és que ho diu ella,
que
està treballant. Molt bé, doncs anem avançant una mica.
Només,
si no...
només una cosa. Digues, però digues. Realment necessitem un mòbil nou cada any?
No, jo tinc un iPhone 6S.
No, però vull dir que en treguin un de nou cada any.
Que els va fer empènyer.
Sí.
No, igual que treure un sistema operatiu nou cada any.
Perquè,
no estigui... bueno,
és una...
perquè avui dia tothom en té.
Però és curiós, perquè això ho van començar, ara ho he mirat, a partir del 2014. Què va passar el 2014?
Pues no
és que no sé.
Però avui, suposo que per competència,
sí,
saps? Que la gent no es canviés
mercat,
a agafar una... Ui, el
no,
meu està
Apple,
vell, m'agafo un Android.
Un iPhone nou cada any.
Però penseu
sí,
que
però
Apple
el sistema
no...
operatiu no ho feia.
Amb el sistema
això,
operatiu no.
I...
Però penseu que Apple...
Feia cada 2 anys.
Jo crec que Apple vendria el mateix, canviessin o no canviessin el model d'iPhone.
Sí, perquè la gent que no sap que Apple en traurà un de nou a l'octubre, novembre, quan facin aquestes coses que fan, jo sé gent que se'ls va comprar el 7 a l'agost.
Però us convido que un dia, això és pels més friquis, us aneu a l'Apple Store i us esteu una estona escoltant
què diu la gent.
Yeah.
Vale? I això Apple ho sap, no? Perquè una part molt gran dels seus clients potser només tenen el WhatsApp instal·lat, no? Llavors doncs passa, hòstia, què té aquest de nou? Ah no, és igual, ah pues res, no? Per fora, si són iguals o si és molt semblant o si no té una característica que el diferencia molt.
Evident.
Per exemple, podria ser el dels animojis, perquè ha sigut
sí,
no?
Face ID.
Qualsevol tonteria d'aquestes, doncs ho deuen fer per això, doncs perquè la gent doncs no veu un tret de diferenciador d'un model a l'altre.
I a vegades tenen com un roadmap, ja saben que ja tenen la llista de gimmicks, de gizmos que van fotent i les planifiquen sí, sí. Per no donar-t'ho tot de cop.
En comptagotes.
I veure, en comptagotes, perquè a veure, perquè carai t'han fotut la part aquesta Face ID davant i no te l'han posat al darrere. Que per a R-Kit tindria tot el sentit.
Però igual que el modo retrato, no, aquest, ara amb iPhone 10 l'han posat a davant. Però el 7 no.
Però amb tota la conya de l'R-Kit.
I el Google Pixel 2 va a la càmera darrere, té el modo de retrato i la de davant no el té.
Bueno, això és el que tenia l'iPhone 7. L'iPhone 7 era així.
Però l'R-Kit... Sí, sí. El bolso, sobretot amb la càmera infrarroja i el Kinect.
Hem d'avançar una mica i perquè crec que els canvis alguns són interessants, encara que no tots els que molen més ens han arribat, vull que Miquel Àngel ens expliquis una mica a la 11.2, aquesta nova versió d'iOS.
Sí, hem recollit uns quants...
Que porta temes molt interessants. Vinga.
Sí, la 11.2 doncs, diu que inclou una cosa que està bé, que no ha portat problemes a molta gent, no? Que és el fet de que ara... quan actives el centre de control i desactives el wifi o el bluetooth, realment no el desactiva.
No, sí. Perquè si no et quedaria sense AirPods, et quedaria sense un munt de coses. No?
Sense això va molt bé.
Sí. Això va molt bé perquè realment l'altre dia m'hi vaig fixar, no? Doncs em volia desconnectar d'alguna cosa Bluetooth i no l'Apple Watch continua funcionant.
No treu
el treu, però el deixa en gris, vol dir que algunes coses...
Ara el deixa en gris. Fins ara el que feia és que li posava
no, ni gris ni hòsties. El posa en modo avió i el deixa en blau.
No, però tu tens l'iOS, tu tens l'11.2?
Jo tinc l'últim.
Segur? A 11.2? No, perquè et deixen gris, mira.
A 11.2 fa dos dies que va sortir.
Ah, vale, igual no...
Mira,
Marc. Sí que vaig actualitzar.
Mira com està, gris.
No. Ah, la wifi, això, vale.
O sigui, ara abans el que feia és que posava una línia tatxada al Bluetooth del wifi, no? I clar, això portava... problemes a gent que no sabia si realment l'havia desactivat o no l'havia desactivat. No? I ara el que han fet és que han posat que el botó es quedi com un blanc, vale? Per dir que t'has i a més posa un disclaimer, no? És a dir, que t'has desconnectat.
Ara sí, perquè no li havia donat el disclaimer.
T'has desconnectat de la wifi propera o dels dispositius Bluetooth propers, però el teu Apple Watch, el teu Apple Pencil continuen funcionant. I no es connectaran fins d'aquí 24 hores.
M'haig de mirar, perquè això com a developer, si jo tinc accés de deixar això o jo les meves apps van com la resta, o sigui, només funciona per l'Apple Watch i el Pen.
Només funciona per les apps d'ells.
Quins collons.
Exacte.
Vale, més.
Doncs un bug molt tonto que hi havia de la calculadora s'ha corregit, és a dir, que si tu sumaves molt ràpid, doncs l'animació no li donava temps a agafar el botó
bug
capitxat.
Tonto. Però tonto. Això és una mica el que deia la Berta.
Són coses...
L'animació aquesta que fos xula, sí, esquiomòrfica i tot això, sí, i no podia, i no calculaves bé.
Vale. Sí, sí.
I un punt aquest que ve corregit. Ara serà molt important en un futur proper. El loro. Perquè hi ha una guerra financera.
Sí. To the parrot.
Introdueix a l'Apple Pay que
cash
que fins ahir no estava disponible per ningú i ara només als Estats Units. És a dir, que podem fer pagaments de persona a persona, anem a sopar, hòstia, quan és tant? Pues 7 euros per persona. Doncs.
Un matís. Pots fer un pagament que és molt ràpid, és superràpid, només aquelles persones que tinguis dintre de la teva llista de contactes i la forma com t'apareix l'aplicació per fer el pagament, perquè l'altra verifiqui és a la
iMessage, l'aplicació.
Això és un Bizum és també una associació de diversos bancs que han tret un sistema per pagar també entre d'això. Però jo, que tinc Bizum a dintre de la caixa d'enginyers i ho faig amb BBVA i amb altres bancs, és un rotllo, és que m'haig d'identificar, no puc identificar-me, va bé en el sentit que puc pagar 5 o 20 euros, però el procés és un rotllo.
El problema és que quan les entitats financeres es posen a fer coses d'aquestes, els hi surten productes molt cutres.
Per exemple, jo
tinc l'aplicació aquesta per pagar a les gasolineres de Repsol, el Waylet aquest dels collons, i és dolenta de collons, està mal dissenyada.
Sabiguessis la de problemes que tinc jo amb l'aplicació del Banc Sabadell, tinc que anar a Terrassa cada mes. És horrible. O sigui, ara tinc que activar la huella dactilar. Bueno, fa errors a tot arreu, no pots trobar la usabilitat, està fatídica. M'he passat a N26, que és a Bang Online. Això, a mi em passa algun un telèfon, jo puc obrir-lo directament, un telèfon amb M26, i enviar-los diners. Els hi arriba un link, es descarreguen l'app, posen la compte on volen ser pagats i els hi arriba els diners. Si ja tenen una compte així per ser pagats, els hi va automàticament. I hi ha una tira d'aplicacions com aquestes. O sigui, l'Apple Pay ja està bé si ja tens el mòbil i l'altra persona també el mòbil. Però ja ve molts Estats Units, aquí crec que n'hi ha una altra que també és una
d'això. Bueno, aquí també tenim el PayPal.me,
també.
Que això està bé.
Però perquè PayPal cobra comissió, no?
És curiós, perquè mira, l'altre dia vam fer
PayPal
això de...
PayPal és la gran comissionista del país.
Sí, vam fer
país.
Això del sopar, no? Sí. I els meus amics que tenien PayPal.me no em va cobrar comissió. Però un que no tenia PayPal.me però tenia el PayPal normal, 50 cèntims, tu, per 5 euros.
Clar.
50 cèntims, de 5 euros.
No, és un 10%, és una hòstia... Exacte. Amb la mà oberta.
Però és que aquí és un moment que és com quan poses les limitacions, diguéssim, saps? Perquè si transferències entre els mateixos bancs eren sempre gratis, però ja passes a una mica, no té un banc diferent, tens que pagar comissions. Ara va per aplicacions, saps? Després anirà per tipus de mòbil. Vull dir, sempre és com, al final acabarem amb 5 aplicacions en el mòbil per a veure a quin amic li paguem.
No, però és que no,
algú farà un servei macro. Que
Berta, al final hi haurà Apple Pay, hi haurà Google Pay i la resta s'aniran a la merda. A no ser que s'hi fiqui Facebook i s'ho portarà tot.
Sí. Hòstia, WhatsApp Pay. Bueno.
WhatsApp Pay. Exacte, fots el WhatsApp Pay i ho petes.
Que Facebook està donada d'alta ja com a financera a Europa.
Sí, ja fa temps.
Oh,
sí. Bueno, va, més millores de l'iOS 11.2.
Un altre que jo com que no tinc...
I Amazon Pay.
I Amazon Pay, que jo crec que seria la millor. Perquè...
No, que funciona, que funciona. Hi ha webs de comerç electrònic que no són d'Amazon.
Però jo parlo entre particulars. Perquè el pagament entre particulars és una cosa que no està acabada de resoldre bé. Perquè és molt incòmode o no és global.
El problema està que quan comença el tema aquest del pagament entre particulars, hi haurà algú que voldrà sucar, algun Montoro o algun d'aquests que voldran sucar. A veure, si volen sucar de Wallapop...
Però hi ha límits. Sí. Hi ha límits de compra.
Mama, però això és el que Facebook està intentant ser WeChat. WeChat, la gent ho paga tot, o sigui, paguen la peluqueria a WeChat.
Heu vist els sense sostre de Xina, que ara van amb un codi QR,
sí,
és una passada, van amb un codi QR penjat al coll perquè els hi puguis donar una, com es diu, una limosna en català?
Una almoina.
Amb el WeChat, és una passada.
WeChat és tot, o sigui, no tens que marxar a l'aplicació, pots demanar, pots comparar. És la versió de WhatsApp al Xina, però millor. O sigui, és del govern
xinès. I ho fan servir un
però
munt,
és tot. Té APIs, té bots, tens tot. No tens que marxar de
l'app. I pagues els comerços, pagues el transport...
No, fins i tot burocràcia del govern, és una passada.
No, tens un amic, quedes amb els amics perquè estàs parlant. És el seu Instagram, també. Fas les fotos. Vas a la perruqueria, hi ha un vídeo molt guai a internet, ja et passaré el link. Vas a la perruqueria, pagues tota la perruqueria, li dones la propina a través de WeChat, has fet la reserva a través de WeChat. Fas la foto com quedes a través de WeChat. Has quedat amb una amiga, fas la reserva al restaurant a través de WeChat. Pagues i demanes al restaurant a través de WeChat. Només tu t'assentes a la teva amiga i menges un davant de l'altre.
I és on els xinesos han muntat el sistema aquest de reputació. Mirror.
Sí, clar, amb una sola app posem tot una persona.
Això és el que intenta fer Facebook.
Jo després de l'episodi aquell de Black Mirror, de tot de color pastel, que hi havia el sistema de reputació, no n'he tornat a veure cap més. Em foto malalt veient els Black Mirror.
Zuckerberg és el que intenta fer, agafant WhatsApp, Instagram, Facebook, així, amb tots els bots de Messenger. Ell vol ser WeChat. Que no tinguis que marxar de cap de les seves aplicacions.
Sort que m'he donat de baixa.
Hem d'acabar. Avui sí que tenim propostes. Propostes a llegir avui, que hi ha moltes, i portem una
porta també la càrrega ràpida. Per fi, que això va ser demanat per la gent que volia poder carregar el mòbil abans. Més ràpid, diguem-ne. Abans parlàvem de Whisky i Ludo.
Whisky, sí,
han fet algun canvi en l'emoji i ara el got de whisky no porta gel, no? Que és com ha de ser.
Com ha de ser, no?
Perquè després machotes. Digueu que no, els petits detalls també importen.
A quin moment podrem fer emojis open source? En plan de que el faci la gent i estiguin en tots els mòbils.
Clar, és que el problema és que els emojis estan a dintre del... Al final són codis d'Unicode i el bitmap és el que decideix el sistema operatiu. A no ser que tu tinguis una aplicació que tu puguis dir... en aquest bitmap t'hi poso aquest de lloc. Al final és el dels stickers.
Sí. Ha d'haver-hi alguna institució que
sí, com allò que hi va haver de l'hamburguesa,
però van
no?
Molt, sí, però van molt lents, saps, a fer nous canvis. Van com molt lents a fer-lo dels canvis.
Al final ho van canviar, el de l'hamburguesa, perquè tothom es va queixar que el formatge no ha d'anar... I Google va tenir
que
canviar.
Què va passar? Explica això.
Que el formatge que, anava per sota de la carn.
Ha d'anar sobre de la carn.
Exacte.
A l'emoji de Google doncs tenien el formatge on era, a sota, em sembla.
No pot ser això.
Tothom queixant-se que el formatge de Nadal... I ho van canviar al final.
No, però això és activisme. La gent es mobilitza per les coses importants. On s'ha de posar el formatge?
Bueno, va, una cosa que sí que importa és el nou
com la paella de coses.
L'AirPlay 2. Això és molt important. Aquest protocol AirPlay 2 és molt important. És molt important.
Sí, perquè ara permet controlar diversos dispositius inalàmbrics des de... Des de l'iPhone o des de l'iPad, perquè des d'iTunes també es podia fer, jo això no ho acabo d'entendre, però el que sí que està bé és que des de múltiples dispositius pots controlar els mateixos aparells, és a dir, que no estan lligats a un sol dispositiu. I hi ha gent que diu que li dona una mica més la bateria, això ja ho veurem en els pròxims dies.
Sembla que sí.
Però bàsicament el més important, i això Apple no ho ha dit, però és que, bueno, de fet hi ha una pàgina oficial que ho explica, que hi havia un bug molt tonto, avui hi ha molts bugs molt tontos, que a partir del dia 2 de desembre els iPhones es començaven a rebotar sols. A mi això no em va passar, però...
No, jo tampoc.
Però,
a partir del 2 de desembre...
I, clar, perquè Apple va llançar aquesta actualització dissabte, i això no... Em sembla que
normalment
no ho havia
fet
mai.
En
ho fan en dimarts, normalment, em sembla, no? Però en dissabte mai. Per què? Doncs perquè es veu que a partir del dia 2 de desembre doncs començaven a rebotar-se els iPhones sols.
Però,
a reiniciar-se en bucle, a més.
Alguns iPhones molt concrets, perquè aquesta notícia
no... Sí, que qui no s'ha actualitzat està llepant.
Suposo.
Bueno, avancem més temes d'Apple. El Federighi diu que no...
El Federighi.
El Craig Federighi.
El que té un pelazo de l'hòstia.
Sí. Diu que...
A vegades és una cosa curiosa que ha passat des de que hi havia l'Steve Jobs, que tu a vegades doncs pots enviar un correu en un d'aquests directius i a vegades contesten.
Això també ho feia l'Steve.
Sí, ho feia l'Steve.
Però l'Steve era des de... Yep. Nope.
Sí, era molt bo. Doncs hi havia un usuari doncs que demanava que, si us en recordeu, el Touch ID doncs pots posar fins a
5 dits.
Sí, 4 dits i la del gat.
I
del gat és important.
Sí. I en canvi el Face ID només pots posar una cara, no? I clar, es pot fer la interpretació doncs de que de fet es fa, no? Amb el Touch ID doncs li pots dir al gat, per exemple, doncs que també pugui desbloquejar el teu iPhone o la nòvia o qui sigui, no? I amb el Face ID només tens una sola cara, no? I un usuari doncs va demanar
podries associar una cara a un usuari i una altra cara a un altre usuari.
Exacte,
però això no és multiusuari, Tito.
Ara anem.
Doncs perquè el Craig Federighi doncs li va dir que de moment iOS serà un dispositiu, un usuari. No serà...
Fa molts anys que estan en aquest rotllo.
Però no és un... Però
veritat... Això és anar en contra de com els teus usuaris fan servir.
Sí.
Bueno, no és un tema...
Sí, però és una cosa. Quan es parlava, quan es dissenyen aplicacions, normalment sempre es parlava del usuari, vale? I quan es va començar a parlar de disseny d'aplicacions mòbils, es parlava del holder, que és el que té el mòbil a la mà, i per tant entens que és com un dispositiu personal, i és personal, intransferible i extracruixent.
Però en canvi, la que veus els teus usuaris no fent-ho servir així...
Bueno, sí.
En el cas de l'iPad, quanta gent té l'iPad de casa? No?
Sí, l'iPad de la família. Exacte, en aquest cas el tema del tablet i tal... Sí.
A veure,
però al final
si Netflix,
què passa? Que es comparteix el password de la família?
Però a veure, Netflix no té un compte per cada membre? I és la mateixa compte, que no me venguen con històries.
Els telèfons... és que volen que si tens 5 persones que et compris 5 iPads. Clar. És que això de sempre...
Però... I que tinguis Apple ID diferents.
Que els posin a 300 euros els iPads i en compraré 5.
Però podria quedar lligat. És a dir, un dispositiu com un iPhone és un dispositiu personal, cert. Però és intransferible? Sí. No. Jo li puc passar a la Berta i la Berta pot tenir les seves empremtes dactilars, el seu Face ID, i quan es connecti ella, aquest telèfon hauria de respondre amb el seu Apple ID, la seva...
Bueno, com fan el Alexa i els Google Homes, totes aquestes coses, saps?
Android va així, iOS no ha anat mai així perquè Apple no ho vol. Per què no vol? Perquè no els hi surt els collons.
Anem a acabar ràpid, que hem d'anar a les propostes. Tenim dues notícies molt ràpides. Una positiva per Apple, que és la recaudació que es fa amb els productes Red, no?
Aquest
que vam ajudar als programes de la sida.
Per exemple, exactament. Si us veu passar per l'Apple Store, doncs veieu que la poma està de color vermella. I resulta que ha fet un rècord.
Porten molts anys fent aquest projecte o aquest patrocini. I de fet hi ha tot un, o sigui, hi ha molta gent que està esperant aquest tipus de productes i perquè és la seva manera, o diguéssim el seu gest altruista. Hi ha gent que s'apunta a una ONG i tal, però això també és una forma
també
de fer-ho.
Bé.
I sí que és veritat que la part financera, la publicació financera dels beneficis o dels diners que se'n van en aquest tipus de causes, van guanyar un premi de transparència.
Bueno, de fet, sí, a més han fet un rècord. Aquest any han recaudat 30 milions de dòlars i segons Apple això doncs, és equivalent a 144 milions de dies de tractament de sida. Bueno, també recordar que aquest dia també fins i tot s'hi van acollir aplicacions. No sé si ho veu veure, que l'App Store es va tenyir de vermell.
Sí, hi havia Apple Reds d'aplicacions.
I totes les compres in-app i compres d'aplicacions doncs destinaven, sembla que era $1 per cada aplicació. I que si no ho veu poder fer doncs aquell dia, doncs que tots els productes que estan marcats com a vermell, com l'iPhone del Ludo, ho destinen igualment durant tot l'any.
El cost del aparell és el mateix. L'únic que ells destinen una part del benefici aquí.
Sí, que estan marcats com a product red.
Amb els diners que fan, estaria bé si ho fessin una malaltia cada mes.
També.
Tens raó. Però
ja els podríem fer vermells.
Però hi ha qui ni tan sols fa això. Hem criticat avui molt a Apple, ho dic per alguna cosa que la podem beneficiar. Va, i finalment,
també hem dit que el Federighi té el cabell maco.
Sí.
Té un pelazo.
Vale. Universitat de Stanford.
Sí, Apple juntament amb la Universitat de Stanford han llançat el que se diu Heart Study, només als Estats Units.
Heart Study.
Ah, exacte, del cor. Estudi del cor. Per accedir a les teves dades cardíaques, si vols, anònimament. I resulta doncs que això podria ajudar.
La idea és que si tu tens... És una app?
És una app que te la pots instal·lar només si estàs als Estats Units.
I si tens un Apple Watch.
Si tens un Apple Watch.
Aleshores, medeix les teves dades cardíaques i s'envien de manera anònima a través d'aquesta app a la Universitat de Stanford en aquest Heart Study, no?
Exacte.
I què pretén això?
Bueno, en el moment que es detecti alguna anomalia cardíaca, l'Apple Watch t'avisarà i tindràs la possibilitat de trucar a emergències. O fins i tot, que això és una cosa que als Estats Units, que tot és de pagament, està bé, et podràs fer un electrocardiograma gratuït.
Ah, molt bé.
Això està bé, perquè hi haurà un moment que si agafen suficient informació ara poden fer, o sigui, totes aquestes coses que portem a les muñeques, et poden ajudar a saber què és el que està
fins
passant.
Fins i tot avisar-te, dir, compte que potser tens una arrítmia, potser tens alguna cosa. Sí. Hi ha una altra cosa interessant, tots els que tingueu un Apple Watch, si de cas podeu agafar i quan cardeu, podeu fer servir l'activitat de lluita lliure, perquè és lluita cosa a cosa,
zero,
i així ho teniu monitoritzat. Perquè jo vaig estar mirant, i tot d'activitats, jo tinc la de pilates, tinc la de tennis, tinc la de trekking, la de córrer, i llavors, en comptes d'altres, hi ha una que és lluita lliure.
Quina manera de fer l'amor sense preliminars... Sí.
Però
lluita lliure, escolta, no, a veure, lluita lliure, sí, és contacte cosa a cosa,
però,
escolta, no
però
és
tu masclisme. Què el portes a la muñeca?
I les calícies?
Això cadascú s'ho posa on vol, però dius, no, però si vols tindre un control,
no han inventado correchas para ponerme un Apple Watch de esos ahí. Bueno, anem a les propostes, vinga, que és tardíssim. Si podem.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Bueno, jo us porto una expo que està al Cosmo Caixa fins al 18 de febrer de 2018. I resulta que tenen allà un noi que es diu Trix, que és l'esquelet de tiranosaure millor conservat del món.
Oh.
Tinc moltes ganes d'anar-hi. I està fins al 18 de febrer al Cosmo Caixa d'aquí a Barcelona.
Està guai.
Mm-hmm. I més?
Ah, llavors l'altre, doncs, que Apple... té la, aquests dies fa el que li diuen l'hora del código, l'hora del codi, i està molt bé perquè us podeu apuntar a la seva pàgina web, que les posarem a les notes del programa, i doncs això ja ho havíem fet algun any, i està bé perquè pots portar els teus nens perquè aprenguin a programar pas a pas.
És per infants?
És per infants. Mm-hmm. I està molt bé perquè hi ha programació per droides de Star Wars, hi ha un que es diu Laberint amb l'Esfiro, que és aquell ninotet que el pots... que
sí, sí.
Com una bola, no? Uh-huh. I bueno, programació de robots, i està molt bé perquè fins i tot hi ha una aplicació que us la podeu descarregar a l'iPad, que està molt bé, que es diu Playgrounds, que està molt bé, la veritat, i t'ensenya a programar d'una doncs, manera molt amena i amb uns bitxos que són molt divertits.
Molt bé.
O podeu venir als workshops que faig jo cada mes.
També, per aprendre el programa, per adults, nens i el que sigui. Bueno, doncs el Cinerbof, a banda de posar-nos a parir cada cop que escolta un programa i haver de fer gairebé 10 minuts de fer de rates en el següent...
Això el que li passa és que té ganes de venir cap aquí i prendre birres amb nosaltres i explicar-nos, senyora.
Bé, doncs ja li devíem, perquè ens vam saltar les propostes la setmana passada, li devíem parlar d'una que ens va fer arribar sobre una sèrie de televisió que es diu Longmire.
Longmire,
exacte, que és la darrera temporada i està disponible a Netflix.
I de què va això?
No l'he vista, crec que és de l'oest.
Ell estava molt emocionat. Mm-hmm. Vale, en Rafael Jesús també ens parla d'una altra sèrie de televisió, diu: a TNT, Intel·ligència Col·lectiva, va sobreutilitzar la xarxa a través d'una app per resoldre crims a San Francisco, a veure com continua. Serà Collective Intelligence o CI o alguna cosa d'aquestes. En Pere Ferrando ens parla d'un podcast que ja l'hem esmentat aquí fa un moment, que és el de Triangulation, i en concret... Bueno, Triangulation és el grup de podcast de Twitter, del Leo Laporte.
Sí, és un podcast de
i en concret ens parla d'un episodi on es fa una entrevista a Daniel Abraham, que és coautor de The Expanse.
Oh! The Expanse és molt guai.
Molt bona. Vale, Berta, tu tens una que m'ha agradat molt i que faré cas i me l'apuntaré per rebre-la.
És la newsletter de MIT. La porten cada dia, es diu The Download, i és dura, perquè jo a vegades no me la puc llegir sencera. Però et posen o sempre l'article principal i després et posen top 10 o 15 things, i està molt bé. Hi ha links de coses molt interessants sobre intel·ligència artificial, però a base de farming, i ho expliquen molt bé, de computational programming, i també tenen una específica només per cryptocurrencies.
I aquest problema amb aquestes newsletters, el problema que jo ja veig que hi ha un problema com aspiracional. Jo estic apuntat a algunes quantes newsletters d'aquestes potents, bones, i tens l'aspiració d'algun dia tenir temps de llegir-t'ho tot.
No, jo ho faig quan em prenc el cafè o estic esmorzant al matí,
però
i
ara,
ja està.
Jo no estic ara... No em puc llegir totes les newsletters aquestes que tinc. N'hi ha de molt bones, però no puc tot.
Bueno, aquesta és l'única que tinc diària.
Això sí, estic cada vegada allunyant-me més de Twitter i ja gairebé estic aconseguint una absència bastant important, perquè és important, perquè si no t'agafes emprenyat, i les notícies les estic rebent a través de newsletters. O sigui, és com canvia el comportament. Abans ens venia tot a través de l'RSS, després ens vam anar cap a Twitter i ara hem de marxar perquè no s'hi pot estar.
No s'hi pot estar.
No, i ara no. Ara,
ja massa soroll.
T'agafen
bueno, campanya ja i fora de campanya, és igual. Carles Canyo ens parla d'un servei online que es diu I Love PDF, recull d'eines online i gratuïtes per gestionar PDFs. Està en català, està molt bé, pots fer còpies, pots fer merge, pots fer separació, esborrat de firmes, bueno, en fi, mil coses.
En Dani, m'ho has de dir que fer ara ciberespionatge en els seus alumnes amb PDFs.
Fas tracing tracing
del que està passant dintre un PDF, ja no se pot estar enlloc, eh?
Bueno, i jo finalment us recomano, ara sí, el podcast de l'amic i company de feina i gran crack Javi Moreno Ciberado, @ciberado a Twitter, seguiu-lo, és el lloc on té menys latència per contestar qualsevol cosa, i us recomano el seu podcast programar.cloud, i com hem dit abans, en concret el seu darrer episodi, que es diu Instagram escalando a 1 milió d'usuaris.
Brutal, boníssim. Està molt bé.
I val, i bueno, anava a dir per acabar, però tenim més coses. El Carlos Tarlux em va fer arribar diversos correus, un sobre un casc intel·ligent que vaig intentar connectar-me a l'enllaç i em va portar a un lloc xinès que no vaig entendre res, i el segon d'unes ulleres intel·ligents. Ulleres intel·ligents que es diu Everysight Raptor, que són unes ulleres de sol especial per ciclistes que et donen informació sense que tu hagis de treure la mirada de la carretera o de la pista, de velocitat. Altres dades, com per exemple la sessió de la sessió d'entrenament, intensitat de vent, pulsacions i fins i tot permet fer una fotografia.
Imagina't.
Brutal. De moment estan en precompra i valen 579 euros.
Jo estic esperant ulleres intel·ligents, però de veritat, allò que poder, els que tenim vista cansada i som cegatos, el zoom automàtic, que ens pugui fer zoom automàtic. Jo estic esperant
això.
Sí, jo, sí, també. Sí. Jo compraria, també. Sí, també. Sí, sí, que no haguessis de fer així. Per
bueno, d'aquí 15 anys Apple la portarà, no us preocupeu.
Sí, crec que abans.
Però és que funciona molt malament. Jo m'he hagut de fer les velles de fa un any per quan treballo davant de l'ordinador, perquè està suficient lluny que no hi veig, però no tan lluny com aquestes que m'ha pujat,
no,
i llavors amb aquestes m'agafa mal de cap.
Doncs espera que passis dels 45 anys i tinguis la vista cansada.
És veritat, és molt jove.
Ja, exacte, doncs imagina't, si estàs malament ara, imagina't quan tinguis...
Ja tinc d'anar amb dues ulleres. Bueno,
però ara... Tu anima-la més, que no vindrà més el programa amb aquest ànim, mare meva. Vinga, Miguel Ángel.
No, bueno, que ara, com que avui hem parlat d'armes i d'intel·ligència artificial, m'ha vingut al cap un vídeo que he vist aquests dies, que us el poso aquí les notes del programa, que us convidarà a fer una reflexió, trobo molt interessant, sobre intel·ligència artificial i armes. Convida la reflexió.
Tu pensa que jo faig l'amor i no la guerra, amb l'Apple Watch.
Val, doncs anem a marxar abans, deixeu-me que digui una cosa, no sé si la setmana que ve tindrem programa, ara arriba l'època de Nadal, ens ho haurem de combinar, però si no hi ha programa tindrem minuts mosseguis. I ja us avanço un, que enregistraré d'aquí uns minuts, amb l'Adrià García. L'Adrià García és CEO i cofundador de Green Customers. És una startup que ha guanyat un premi a la millor startup turística de 2017, a Futurisme, i fa unes coses molt interessants dins de les habitacions de turisme ecològic. I ho explicarem a l'entrevista. I ens veiem la setmana vinent.
Adeu.
Adeu.